Ràdio Tiana, les notícies. D'aquí a poques setmanes enderrocaran les casetes de la colònia Arbó a la coneguda Corba del Patatero i construiran 5 vivendes unifamiliars. Torna el buc Jo Catching i els llibres amagats a diversos punts dels carrers de Tiana que cal cercar aquest mes d'abril. L'amistat compartida a la lluita feminista entre la Lola Anglada i Montserrat Roig aquest divendres centre d'una xerrada a la Biblioteca Can Baratau. Les vivendes de l'anomenada Colònia Arbó, just al costat de la Corba del Patatero, les enderrocaran entre maig i juny d'aquest any per fer-hi 5 vivendes unifamiliars. Les casetes, tot i que tenen alguns guarniments inspirats en el modernisme, no estan catalogades al llistat de patrimoni de Tiana. Actualment, les 4 vivendes es troben en un estat molt degradat. No hi viu ningú, almenys de forma oficial, des del 2009. La local ha volgut conèixer la història de la Colònia Arbó. Les casetes van ser edificades a començaments del segle XX per un dentista benestant de Barcelona, el senyor Pere Arbó. Amb visió de futur, havia comprat els terrenys poc després que s'obrís la carretera de Montgat a Tiana, al 1907. Cap al 1910, calcula l'historiador local Josep Maria Tòfoli, Pere Arbó hi va edificar la seva casa i al costat va fer un conjunt de petits xalets adossats d'uns 50 metres quadrats de superfície.
Aquests xalets estaven pensats per lloguer, però per lloguer temporal, o per tot un any. I eren pensats principalment pel tema dels estiuejants. El seu preu, com a curiositat, el seu preu inicial cap a l'any 1910-1915 eren de 50 duros tot l'any. I inclús s'anunciava com a colònia i hasta com a hotel. Com dic, més que pensat per una vivenda de tot l'any era per tema d'estiu o així.
Era, en aquella època, una zona aïllada de Tiana i de Montgat, per la qual no passava el tramvia. Tot i que es pot documentar l'existència de les casetes ja a la primera dècada del segle passat, al cadastre de Tiana no apareixen registrades fins al 1940.
Hi ha fotos d'abans de la Guerra Civil, hi ha documentació de que estava en lloguer, o sigui, això aproximadament del 1910, el que és possible que tot allò estigués com una sola propietat, i després es dividís a fer multipropietats de vivendes individuals, etc, etc. Lo que sí que apareixen hi anuncis de que l'any 1918 o així estava en venda, lo que no la van vendre.
El balcó amb aires modernistes que es pot veure actualment embolicat amb una tela i que dona a la carretera també pertany a la casa principal, però es va fer posteriorment, als anys 21 o 22, explica Josep Maria Tòfoli. La Montse Forquet, tianenca de tota la vida, també té força records de les casetes de la colònia Arbó.
Jo aquestes cases les recordo de tota la vida, perquè quan jo vaig néixer i ara faré 70 anys, els hi vist sempre. Sempre, sempre els hi vist aquestes cases. Una de les propietàries venia a l'estiu, però les altres les tenien llogades a gent de... Bueno, coneixia gent d'aquí que, bueno, que ja són morts i que les tenien llogades. Home, el que jo recordo era gent humil, no era classe mitjana.
També hem volgut conèixer l'opinió sobre aquest enderroc d'alguns veïns i veïnes de la zona. Són aquestes.
La llàstima que eren molt petites, perquè jo hagués guardat les façanes i canviar la part de darrere, doncs hagués estat bé, però suposo que ara es faran cases no d'una sola planta com tenia aquesta, es faran de dos o tres plantes i més a lo que s'acorda avui dia.
A mi no me gustaría que la tirar, porque es una cosa que la he visto toda la vida. Son cosas que es un símbolo.
Em sembla molt bé perquè allò estaven les cases perdudes, és un terreny molt guapo i si poden llogar aquestes cases i pot haver-hi gent, sempre que siguem més a viure per aquí, estàs com més acompanyat, més arropat, sembla que no estàs tan sol que si no hi ha cases abandonades, o sigui que em sembla perfecte.
Ni que la poden tirar, si quieren. Al contrari, va mejor per la curva, per los autobuses i tot eso.
I et sap greu si les tiren a terra? Et sabrà greu o no?
Sí, la veritat és que sí. Perquè la tinc, els he vist sempre així, clar, que això no vol dir que es pugui o no es pugui fer. Això ja, amb això ja no m'hi poso. Ara que no em faria gràcia que les tiressin, sí, però bueno, això ja, no de, ja és una cosa, depèn de la normativa que hi ha i totes aquestes històries.
Feia temps que les veia en mal estat, però trobava que eren unes cases que tenien la seva gràcia, perquè eren un seguit de 4 cases, em sembla que són, i potser són una mica senzilles, però tenen la seva gràcia estètica i veient que hi ha un cartell que en faran unes de noves, sempre penses, estaria bé més la cultura de rehabilitar, no? De reconstruir allò, no? Em sembla que tindrien una mica més de solera, no? M'hauria fet més gràcia, doncs, que s'haguessin mantingut, no?
Les 5 noves cases de la colònia Arbó, dues de les quals ja estan venudes, costen al voltant dels 370.000 euros. Estaran acabades i a punt de ser lliurades als nous propietaris al setembre del 2018, informa l'empresa promotora.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El buc Geocaching va moure desenes de joves l'any passat a cercar llibres amagats pels carrers i places de Tiana. Aquest any hi torna, organitzat, com sempre, pel punt d'informació juvenil. Sergi Quevedo.
Si mentre passeges pels carrers de Tiana i Montgat et trobes un llibre amagat, no es tracta d'un objecte perdut. És més, te'l pots quedar. I és que aquest és l'objectiu del buc Geocaching, una iniciativa sorgida dels punts d'informació juvenil dels dos municipis. Una idea innovadora que es va començar fa uns anys i que ara té molta acceptació entre els tianencs. Sara Torroella, dinamitzadora del punt d'informació juvenil de Tiana.
A veure, el buc geocaching és una activitat que fem per celebrar el Sant Jordi des de ja fa 3 anys i consisteix en trobar 20 llibres que estan amagats entre Tiana i Montgat. Aquests llibres, per trobar-los, has de descarregar-te unes coordenades que es trobaran a la web de Tiana i aleshores aquestes coordenades t'indiquen una mica la zona on pot estar amagat el llibre. S'ha de buscar una miqueta fins que el trobes. Un cop el trobes, la gràcia seria que substituís aquest llibre per algun altre, és a dir, que posessis algun que t'hagi agradat i que t'agradaria que algú altre el trobés.
En total són uns 20 llibres que han estat amagats. No tan sols es tracta de trobar-los, sinó també de reposar-los, aquells buits que van quedant amb un llibre de segona mà que es recomanaria. Però a diferència de l'any passat, en aquesta edició no només hi ha llibres, també hi ha vals per canviar per algun llibre a la botiga Gasper de Tiana.
Aquest any, com a diferència una miqueta de l'any passat, no només hi haurà llibres, sinó que també es podran trobar uns vals per compra d'un llibre. És a dir, que també podràs anar a la llibreria, al Casper d'aquí Tiana, i canviar-ho pel llibre que tu et vingui de gust llegir-te.
Els llibres no es poden tan sols trobar. De fet, es poden anar a buscar gràcies a unes coordenades que es van donar. És tot per cercar una ubicació aproximada d'on és cada amagatall. Aquest joc va agradar molt l'any passat i a nombrosos tianencs i a moltes famílies. Ara s'ha tingut en consideració les edats i s'ha obert més per donar més temàtiques dedicades no només al públic juvenil. Sara Torroella.
Bueno, el primer any va costar una miqueta, el segon any va funcionar millor i esperem que aquest any encara millor. Sí, sí. De fet, la gent que hi va participar ens va felicitar, s'ho van passar molt bé. Sobretot ha funcionat molt amb famílies, que anaven pares i fills, i amb joves també, però no tant, la veritat. Per això el que volíem era també una mica fer que cada persona es pogués triar el llibre que volien, també per atraure una mica més diferents públics, que no només fossin famílies.
Les coordenades es podran trobar a la web de l'Ajuntament a partir del dia 22 d'abril.
Lola Anglada ha estat admirada sempre com a il·lustradora i una mica menys, però també com a catalanista. En canvi, una de les seves lluites més destacades, la seva lluita com a feminista, ha estat força silenciada en general. Aquest divendres, a la Biblioteca Can Baratau, Montse Roca, estudiosa de l'obra de Roig, explicarà en detall la relació d'amistat i de lluita compartida que va unir totes dues dones durant anys. No en va, Montserrat Roig va escriure la seva primera novel·la, Molta roba i poc sabó i tan neta que la volen, precisament a Tiana. Montse Roca.
El que he averiguat és que els pares de la Montserrat Roig eren amics de la Lola Anglada, perquè elles dues es porten més de 50 anys. Llavors, a través de la relació dels pares, que ella coneix la Lola. Llavors, la Montserrat arriba un moment que decideix començar la seva vida com a escriptora a nivell professional i decideix fer la seva primera novel·la i entén que necessita tancar-se en algun lloc. Llavors, no sé com arriben els fets, però el fet és que la Lola la convida i la Montserrat Roig troba un lloc esplèndid com Tiana per tancar-se 3 setmanes a Tiana. Era l'hostal del Cal Tiriti, que estava regentat per la Montserrat Carrió, i ella li ofereix a l'espai, es veu que la cuida molt bé durant aquestes 3 setmanes i li ofereix l'espai necessari de calma i tranquil·litat com per ella poder escriure.
La més extensa i gairebé única biografia de la il·lustradora tianenca, publicada el 2015 i escrita per Teresa Sanz i Núria Rius, ja posa per fi de relleu aquest vessant feminista d'Anglada. A la xerrada d'aquest divendres, però, coneixerem altres aspectes de la vida de Montserrat Roig i Lola Anglada, començant per un aspecte curiós, la gran diferència d'edat, més de 50 anys, entre les dues amigues.
I sí, perquè a més Montserrat Roig és una dona molt moderna i molt de la seva època. Lola Anglada, aquestes modernitats a nivell estètic i no li van, és una dona més aviat, com es poden veure amb els seus dibuixos, ella és més formalista. El que passa que, per una altra banda, és transgressora, i amb això sí que coincideixen amb la Roig. Les dues són transgressores amb les seves èpoques que els hi toca viure. Mm. Amb aquests aspectes. I llavors aquí és on connecten. Però tot el tema de transgressió a nivell d'individu, de llibertat i de poder ser independent.
Montserrat confessa que un cop immersa en la vida de Lola Anglada ha quedat fascinada per la vitalitat i la rebel·lia de la tianenca.
Sí, m'he fascinat per la Lola Anglada, perquè com molta gent, doncs jo tenia una visió de Lola Anglada, al veure els seus dibuixos, que són formalistes, molt ben fets, però formalistes, tenia com una visió carrinclona d'aquesta dibuixant. I no, en absolut. El conte de Margarida, de Lola Anglada, ve a ser una reivindicació feminista, com diu la Teresa Sanz. I veritablement, o sigui, si la Montserrat Roig en el seu moment va trencar moltes barreres, imagineu-la la Lola Anglada, que neix el 1893 amb una família burgesa, acomodada, amb la qual li dicten ja des de molt petita com ha de ser la seva vida. I veure les connexions entre aquestes dues dones, pues sí, fascina a nivell de la sororitat entre les dones, com pot arribar a funcionar.
Montserrat reconeix que no té una resposta clara al fet que el vessant feminista de Lola Anglada hagi estat silenciat durant molts anys, però sí que pot dir i afirmar que ser dona d'esquerres i republicana, és a dir, del bàndol perdedor, després de la Guerra Civil, la feien un personatge incòmode a la fosca i poruga Catalunya de postguerra. La xerrada de Montserrat començarà a les 7 de la tarda. D'aquí a poques setmanes enderrocaran les casetes de la Colònia Arbó a la coneguda Corba del Patatero i construiran 5 vivendes unifamiliars. Torna el buc geocaching i els llibres amagats a diversos punts dels carrers de Tiana que cal cercar aquest mes d'abril. L'amistat compartida a la lluita feminista entre la Lola Anglada i Montserrat Roig aquest divendres centre d'una xerrada a la Biblioteca Can Baratau.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.